violents. Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com estàs? Són les 12 ja i 5 d'aquest dimecres 17 de setembre. Començàvem una nova edició del dia Mallorca per saber què passa i què passarà a la nostra illa. Avui començarem analitzant quina era la situació del petit comerç a Mallorca. Ho farem conversant d'aquí molt poc amb qui des de fa un any és presidenta de l'Associació de Comerç Afedeco. També ens fixarem en una nova iniciativa de la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua per resoldre episodis de sequera com el que ha viscut aquest estiu el poble de Solles. Ja ho sabeu, han hagut d'aplicar restriccions. I s'ha encarregat la redacció d'un projecte tècnic perquè el transvasament de sa costera pugui funcionar de manera reversible. És a dir, va de sa costera de Palma, ara fer-ho a l'inversa. Conversarem també una estona amb l'organista de Petra, Nadal Roig Serralta, qui ha aconseguit el segon premi en el concurs internacional d'orgues històrics Paul Hofheimer, i és un certamen importantíssim dins el món d'aquest instrument. I com cada dimecres, viatjarem a un territori a través de la seva llengua gràcies a la secció del nostre estimat Xavi Oliver. I avui partirem cap a l'altre punt del planeta, cap a Sud-amèrica, a una ciutat que mai don, que és bressol del tango i que crec que tots coneixeu com és Bons Aires. Avui, per tant, amb aquests ingredients vol explicar que el control tècnic s'encarrega en aquest cas Rafa Andrés, Yolanda Ruiz a la producció, i començam el dia Mallorca.
Margalida, jo t'estim dins els meus dies per sempre. Margalida, jo t'estim dins els meus dies per sempre. I quan te'n vas a l'habitació d'en Miguel, tenia tant. I quan te'n vas a l'habitació d'en Maria,
començava avui el dia de Mallorca analitzant quina és la situació del petit comerç aquí a l'illa. Ho feim conversant a qui des de fa un any és presidenta de Fedeco, la Federació d'Empresaris de Comerç de les Balears. Ella és Joana Manresa i ja la podem saludar. Joana, què tal? Benvinguda.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns. Primerament volíem demanar, un any després d'assumir aquest càrrec, com valorau també la vostra presidència i com valorau també la situació del petit comerç, fent una primera valoració general?
La veritat que durant aquest any ha estat un any molt complicat per moltes coses que passen al petit comerç, i suposo que ara anirem xerrant d'elles. Jo estic molt contenta, la veritat que he après molt. He vist de molt a prop tots els problemes que hi pot haver en el comerç i solucions que han de cercar, i amb moltes ganes de seguir fent feina i apoyar en el comerç de proximitat.
En relació també a la situació del petit comerç, podem dir que durant un any hi ha diversos trams on va millor o pitjor. No sé si l'estiu sol ser dels millors o no, no sé si per Nadal hi ha una pujada. Quin trams podríeu dir més a banco, que són els habituals?
Hombre, normalment o generalment sempre quantes Nadal hi ha més ventes, quan ve l'estiu també tenim més ventes. Sí que és vera que hi ha mesos que són els pitjors, que seria, per exemple, els mesos d'octubre-novembre, fins que després ve Nadal, els mesos de febrer-març, que també hi ha menys ventes, després quan ja ve Setmana Santa també hi sol haver una pujadeta de ventes. La veritat que sí. En aquests moments el que estem intentant és la descentralització, per la qual donar dates i comparar amb altres anys també és un poc més complicat, no? Perquè si mos fixam, cada vegada el turisme que ve, que també és una font molt important dels nostres ingressos, s'està desestacionalitzant. Antes igual se centrava molt més en els mesos de més estiu i ara veiem que és veritat que venen molt de turistes, però que hi ha mesos que antes no venien que ara també venen. I això també és positiu.
Com ha anat aquest estiu? Quina valoració feis?
Hombre, la veritat que no ha estat dels millors estius. I també jo crec que una de les coses que ha influït és això, la desestacionalització. Aquest estiu ha tingut mesos que han anat bastant bé i altres que no han anat tan bé. Un exemple podria ser, per exemple, les rebaixes, que és una de les coses que ens solen demanar cada any, no?, quan venen aquestes fetges. Com han anat les rebaixes? I el comerç de proximitat solen contestar que sempre cada any el mateix. És a dir, a nosaltres les rebaixes no ens crea un increment excessiu, perquè en el final el que estem fent és adelantar, vendre productes i perdent molt de marge, i pràcticament hauríem de començar, si fos possible, les rebaixes molt més tard. El petit comerç el que ha de fer no li queda més remoi que anar a rebufo de lo que són els grans centres comercials o les grans marques que poden començar a donar promocions i donar rebaixes molt antes, no? Enguany, per exemple, les rebaixes varen començar antes de Sant Joan. Varen començar de veces. Hi havia franquícies que 16 o 17 de juny ja estaven en rebaixes. I si mos fixem bé, contínuament hi ha promocions, setmanes que fan rebaixes encobertes, i clar, tot això en el final, en el comerç de proximitat li afecta molt, perquè no tenim les mateixes, no podem donar la mateixa rebaixa que pot donar un gran centre comercial. Que podem dir que el mes d'agost, hi ha hagut mesos d'agost molt més bons, hi ha hagut mesos que es veu que ha costat, però bueno, encara mos queda setembre. Vull dir, nosaltres sempre som positius, si no, no obriríem la porta cada dia. Som positius. El mes d'agost, possiblement, han salvat els mobles, però, bueno, mos queda setembre, mos queda també part d'octubre, i hem de tenir esperances, perquè és el que han dit antes, no? Hi ha una desestacionalització, el turista ve també en diferents mesos, i fins que no acabi tot el que és any, pues donar una data seria incorrecte.
Parlant de les rebaixes, el consumidor cada vegada, no sé si notau, que té més la certa confusió, no?, de quan són les rebaixes, perquè quasi hi ha la sensació que cada vegada duren
sempre
més dies
i
que tot l'any som en rebaixes. No vos arriba també aquesta sensació, no?
Claro que sí, és que en el final, la imatge que teníem antes de rebaixa, que començaven tal dia i la gent estigui esperant per comprar aquest dia, ha desaparegut, perquè els grans centres comercials o les grans cadenes pues, poden permetre o tenen la setmana especial, la setmana sensiva, i en el final ja no té el sentit que tenia antes. I de totes maneres també hem de tenir en compte que el client també ha canviat. La priorització ara ja és més una compra útil en vez d'una compra d'impuls. Vull dir, tots aquests factors també influeixen.
Sí, notau que, canvi de tendència, aquesta compra més impulsiva ja comença a davallar?
Sí que se nota. La gent ja comença a tenir un altre criteri per comprar.
Es deu també, no sé si la situació econòmica, que no és per ventura com fa anys, o no, són molts altres factors.
Influeixen diferents factors. Un d'ells també seria aquest, és a dir, ja en el final vas a lo que és útil, a lo que necessites, sí que igual esperaràs perquè sabràs cobrar rebaixes, però bueno, en el final, l'impulsivitat de veure gent que està esperant una entrada d'una tenda per poder començar a comprar els dies de les rebaixes, això ja no existeix.
Avui aquí al Dia Mallorca seguim conversant amb Joana Manresa com a presidenta de la Federació d'Empresaris de Comerç de les Balears. Joana, parlant de turisme, en fent ressò d'una notícia que s'havia just sortit ahir, sembla que creix la insatisfacció dels residents aquí a les Balears sobre el turisme. 7 de cada 10 ciutadans està d'acord o molt d'acord a limitar el nombre de turistes. Això segons una enquesta, l'enquesta d'opinió als residents feta per l'Agència d'Estratègia Turística de les Balears. Fins i tot també en aquesta enquesta opinen el mateix, tenen aquesta opinió que s'ha limitat el turisme, el 71% dels residents que viuen del turisme, que tenen una vinculació econòmica amb el sector turístic. Des d'Afedeco, quina valoració en feis? Si volguessin, no sé si participat en aquesta enquesta o no, però què creus que s'ha de fer ara mateix amb el turisme? També creus que hi ha una limitació o no creus en això?
Hombre, en el en tenir en compte que som una illa turística, que moltíssimes famílies vivim del turisme, i això és inevitable. Jo no crec que sigui l'únic problema que ve molt de turista o no ve molt de turista. Sincerament, jo penso que sí, que hi ha molt més turista, hi ha molt més moviment perquè les pernoctacions són més curtes i per això ve més turista, no? Que és el que penso també. Pues que també hi ha un creixement de població, sobretot a Mallorca, no? I això fa que hi ha una falta d'infraestructures que no s'han renovat durant molt de temps i quan ens trobem un atasco, no el ens trobem només en l'estiu o quan hi ha més turistes, és que el ens trobem cada dia. Inclús quan no hi ha turistes. Vull dir, necessitem el turisme i sí que és difícil trobar un equilibri. I hauríem de trobar aquest equilibri i cercar un turisme més de qualitat, per supost. Mm-hmm. Però no poden dir que no volen turistes, és a dir, perquè moltes famílies, com t'he dit, vivint d'aquest turisme. Jo ho record, per exemple, quan hi va els mesos de pandèmia, que tot estava tancat, que no venia ningú, molt de comerços varen tancar. És a dir, sí que han de ser coherents i no ho han d'acceptar tot i tampoc han de morir d'exceso de turisme o exceso, no? Però han de ser un equilibri i no podem evitar que les necessitem per poder sobreviure.
Mm-hmm. Més turisme vol dir encara més vendes?
No té per què. Perquè enguany s'ha demostrat, és a dir, si els turistes que antes venien una mitja d'una setmana i ara venen només 4 dies, sí que han vengut més turistes, però no saben un mes. Igual el turista també té una quantitat de dobbers que les ha d'invertir, igual les inverteix d'una forma diferent. Si te costa més avion, te costa més hotel o has posat on doms, i igual te queda després menys diners, menys dobbers per anar a un restaurant o per comprar altres coses. Vull dir, en el final, l'economia ha afectat a tots, no només en els turistes sinó en els residents, és a dir, a tots els sectors ha afectat aquest increment.
Mm-hmm. I el paper, com seria? El paper que té el turista en el petit comerç, creus que encara és clau igualment?
Claro que és importantíssim. L'exemple és que quan tu te'n vas de viatge, possiblement tu vols menjar el plat típic que fan en aquell país, a tu t'agrada comprar el record que hi ha d'aquell país o el que és típic d'allà, i aquest turista sí que ven el comerç de proximitat. Hi ha un perfil de turista que li agrada molt i que te comprarà la tela de llengos, i hi ha un perfil de turista que te comprarà el que és producte local d'aquí i voldrà venir a el que és el comerç, perquè al final el comerç de proximitat és el que fa diferent a cada ciutat. Venir a una gran franquícia que estarà a totes les ciutats d'Espanya o inclús del món, no té molt de sentit. En el final, el comerç de proximitat és el que ens dona identitat, el que és nostre, el que al turista en el final també li agrada. I crec que és el que s'ha de defensar.
Mm-hmm. Un darrer apunt. També fa un parell de setmanes ja en parlàvem aquest programa, els increments de preus del lloguer de molts locals comercials que tampoc ajuda en aquesta supervivència petit comerç. No sé si també ho valorau així des de Fedeco.
Sí, completament. És a dir, en 2 anys els locals s'han incrementat un 20% el seu coste. I després hi ha carrers que són bueno, la milla. Balears té els alquilers més cars després de Madrid i de Catalunya. I si ja te'n vas situant a carrers com Sant Miquel, Esborn, per exemple, que és el més car que hi ha, o Jaume III, és a dir, en Esborn, per menys 200 mínima, 200 euros per metre quadrat, no aconsegueixes res. I després hi ha locals que, com són tan cars, quin emprendedor s'atreveix a invertir en un local? És a dir, en el final són molt de factors que influeixen i perjudiquen, no? És una loteria moltes vegades.
Uh-huh. I de Joana Manresa, presidenta d'AFEDECO, moltíssimes gràcies per connectar amb el microfon del dia i per poder fer aquesta anàlisi de la situació del comerç, tant a Mallorca com també a les Balears. Joana, moltes gràcies.
A vosaltres per donar-nos bou. Gràcies.
12 i 18 minuts, breu pausa publicitària i tornem amb més continguts al Dia Mallorca.
Tres ràdios, diversitat.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Cintura me fa ombra, m'esclava rajos i manté el vessum. Fan fora aquesta pau teva. Però me corrompes teu cor.
El dia, amb Joan Ferrés.
Esteu cans d'autoritat i els rellotges cap avall. Autonomia per principiant.
Tornant de la pausa publicitària aquí al dia a Mallorca, heu notat tots, hem tornat a viure un estiu marcat per la ja habitual prealerta de sequera, una prealerta a la majoria de zones de totes les Balears i que s'ha convertit en alerta tant a Eivissa com al Pla de Mallorca. I és així, cada any passa que tenim més problemes d'abastiment d'aigua. I avui per això ens fixam en una nova iniciativa de la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua per resoldre episodis de sequera com el que hem viscut aquest estiu i, sobretot, el que s'ha notat molt al poble de Sóller. S'ha encarregat la redacció d'un projecte tècnic perquè el transvasament de la costera pugui funcionar de manera reversible. I per això avui volem conèixer d'entrada aquest projecte de la costera, en què consisteix aquest transvasament i, sobretot, què és el que es vol aconseguir amb aquest funcionament de manera reversible. Per saber-ho, hem pogut connectar el director, amb el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat. Aquí ja poden saludar. Joan, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Joan, gràcies per atendre'ns. Anem a situar una mica la gent que no ho conegui, ja que ha estat... podríem dir, una de les grans obres d'enginyeria hidràulica feta no només a Balears, sinó a Espanya, aquest transvasament de la costera. Explica'm-nos en què consisteix això.
Bé, a veure, el transvasament de la costera, com sabeu, té un tram submarí que arriba fins a l'esport de Sóller i des d'allà pues, se bombeja cap a Palma i se deixa el que se necessita per a la vall de Sóller. No? El que hem vist és que aquesta aigua després pues, se trasbassa en el sistema de la vall de Palma. No s'havia donat aquesta circumstància de que a Sóller no li bastàs ni l'aigua que arribava en l'estiu de la font. No? Ara el que ens passa és que a la vall de Sóller, és a dir, Sóller i Fornalutx, ara mateix té uns pous que l'abasteixen i se complementen la costera. I ara en l'estiu pues, ja no ens basta el que ens dona la costera per abastir aquests dos municipis. Per això és absolutament necessari, hem vist, fora dur aigua des de l'altre costat del túnel, des de la banda sur, en aquest cas serà des de Bunyola, hem de dur aigua cap a Sóller per suplementar l'aigua que ells tenen d'aigües subterrànies d'espous. No? Això és una miqueta el concepte. I com que ja ens ho vam venir a principi d'estiu, vàrem posar en marxa una actuació d'emergència que ens ha permès. És a dir, a dia d'avui estem enviant aigua ja cap a Sóller. Duim ja bombejats més de 15.000 metres cúbits, perquè necessiten una aportació d'uns 1.500 metres cúbits que s'afegeixen des de la costera. No? Però això ha estat una actuació d'emergència i ara el que hem fet és projectar perquè en qualsevol circumstància puguem enviar aigua des de Bunyola cap a Sóller. Aquest és l'objectiu.
Per tant, primer, encara que sigui de situació d'emergència, sí que ja s'ha fet, no?, aquest transvasament a l'invern, ja, a l'inversa.
Sí, ja... Sí, perquè si no ho haguéssim fet, damunt dia 10 s'haguessin quedat ja sense aigua algunes zones de Sóller, perquè no era suficient el cabal que tenen d'aigua subterrània. Ara la costera mos donava 300 metres cúbits, ara després de les darreres pluges ha pujat una miqueta, ara està en el voltant de 600 metres cúbits diaris, però clar, Sóller necessita 4.000 metres cúbits. I nosaltres necessiten aportacions que no siguin d'aigua subterrània en el voltant de 1.500 metres cúbits. Per això ara estan bombejant 1.300 metres cúbics cap en el depòsit des de Bunyola i la resta pues, la reben de la font de la costera. Mm. Quan plogui i la font revengui, després podrem invertir el sistema i podrem tornar a funcionar en sentit la costera cap a la Badia de Palma.
Un nou projecte que requeriria també molta infraestructura, no sé si similar a aquest desplaçament inicial que s'ha de fer a la costera o no?
No, és un projecte més senzill, perquè la conducció que utilitzem és la mateixa.
Seria la mateixa canalització.
Però, uh-huh. Sí, el que passa és que, clar, és una qüestió de funcionament de pressions, no? Per por, ara, per por donar aigua soia, estem sobrepressuritzant una xarxa, és a dir, estan posant en risc. Però, bueno, a vegades has de prendre decisions d'aquestes, no? És un risc controlat, però el que sí és cert és que hem de fer una infraestructura definitiva i que no posi... No exigeix qui pressuritza excessivament tota la banda de baix, no? És un tema tècnic, és una infraestructura que serà una conducció que anirà des de l'extremera fins en el depòsit de Bunyola i des de Bunyola bombejarem cap a Soia. Aquest és un poc el concepte.
Mm-hmm. Aquesta aigua també seria... per Soia, també podria vestir altres punts com Deià, no sé si Fornaluts, també arribaria?
No, això és una conducció que arribarà en el depòsit de Soia que tenim allà, que és el que recepciona l'aigua de la costera, que té 21.000 metres cúbits, i des d'allà s'abasteix Soia i Soia en vehicula una part fins a Fornaluts. Per tant, això és una actuació que ens permetrà donar aigua en aquests dos municipis. Tot i que és cert que estem també preparant uns nous carregadors per camions, perquè en aquella zona de DA sabem també, i a Soia també, hi ha molt de disseminat que necessiten aigua en camions i li hem de també posar a disposició. Bueno, és una reivindicació de l'Ajuntament i de Soia de fa temps i bueno, estan projectant per posar un carregador que permeti que fa aigua del sistema d'aigua en alta per aquests municipis també i que estigui apropat i no hagin de baixar fins a Sant Pax. Ja sabem com està el tema del tràfic i de la dificultat del transport per carretera. Hem d'intentar acostar els punts de càrrega el més possible en els municipis.
Per tant, ja per acabar, parlant d'un projecte que, si en tirar endavant, es podia executar, s'ha calculat més o menys quan o encara se fa difícil?
Jo calculo que aquest projecte serà una realitat en el voltant de 2 anys, més o menys. Està ara en fase de redacció, després hi haurà una tramitació ambiental, licitació, 2 anys i mig. Això, mentrestant, doncs, tindrem aquesta infraestructura que hem fet per afrontar aquesta situació d'aquest estiu i bueno, quan entri la nova conducció doncs, podrem ja disposar d'ella amb més garanties. Mm-hmm.
I de Joan Calafat, com a director general de Recursos Hídrics, gràcies, com sempre, per atendre el micròfon d'Iveta Ràdio.
Un plaer per la vostra sensibilitat, gràcies. I sobretot una crida a la responsabilitat, que això no hem passat encara el moment crític.
No? Efectivament, clar que sí, que l'estiu no ha acabat i sobretot les restriccions també poden seguir i el que hem de mantenir nosaltres és això, és preservar l'aigua, que és el més important. Joan, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tots. Adéu.
I ara sí que toca fer una mica, com cada dia, de radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
I és que avui ja sabeu, com cada dia, ens agrada saber una mica més sobre Mallorca, sobre com som, què feim, quina idiosincràsia tenim, què ens agrada, i avui anirem una mica a cercar, a parlar de música, per saber quina música practicam, fins i tot quina música també ens agrada més seguir, perquè aquest dimecres, avui, a la radiografia mallorquina, la cosa va d'orgues. I és que avui tenim ganes de conversar una estona amb l'organista de Petra, Nadal Roig-Serralta, qui ha aconseguit el segon premi en el concurs internacional d'orgues històrics Paul Hofheimer, celebrat els primers dies de setembre a Innsbruck, a Àustria. És un dels certàmens, hem de dir, dels més prestigiosos d'Europa, la seva modalitat, i avui ens serveix com a pretext per celebrar aquest èxit d'entrada i conèixer també una mica més un instrument com és l'orgue. Per tant, saludam i donam la benvinguda i l'enhorabona Nadal Roig, què tal? Benvingut, com està Nadal?
Bon dia, moltes gràcies. Molt content de ser aquí.
I enhorabona per aquest premi. Digue'm-vos com te sents després d'aconseguir aquest segon premi.
Bé, molt satisfet d'aquest reconeixement, perquè en el final és això, un reconeixement de la feina feta, però d'aquí queda encara molt de camí per fer.
Explica'm-nos aquest certamen, quina importància té. No sé si se pot comparar amb altres certamen més conegut, d'altres instruments, però quina importància té dins el món de l'orgue?
Bé, a nivell d'orgue i concretament de música antiga, aquest concurs possiblement és no el més important, però un dels més importants de tota Europa. Se celebra de fa gairebé 60 anys, si no vaig errat. I per aquest concurs han passat gent molt, molt interessant, que ha fet carreres molt brillants i que han estat premiats durant la història d'aquest concurs i por assallar de qualque manera...
Ja heu participat, no? Ja...
És així, és així.
En què consistia aquest certamen? No sé si teníeu diverses actuacions durant el mateix certamen. Com funcionava?
Bé, aquest certamen se celebra allà perquè com a conjunt d'orgues històrics realment és una situació única. Allà, just a cicles i de la cort d'Innsbruck, hi ha dos instruments de final de segona meitat del segle XVI, que déu-n'hi-do. I després també s'utilitza un altre eclesi, que hi ha un altre instrument del segle XVII. Per tant, és un context òptim per celebrar un concurs en orgue històric. Aquest concurs consistia en tres fases eliminatòries, on se començava d'un repertori més modern, entre cometes, és a dir, segle XVIII, i arribava a segle XVI, o finals de segle XV, com a repertori més antic.
Mm-hmm. Són partitures que ja vos viu de... ja veniu preparades, ja venien, o no, a pintura, vos ne feien tocar de diferents allà mateix, no? Ja teniu la preparació altres prèvia?
No, aquest concurs estava anunciat aproximadament un any abans i
ja
era, exacte, era un repertori obligatori, però sí que amb una curiositat, que era que tu, quan passaves a la final, havies de compondre una obra en estil de Paul Hofheimer, que va ser aquest músic de Maximilià I, que va entre el segle XV i XVI.
Per tant, des del moment en què saps que passes a la final fins que arriba aquesta final, quant de temps tens per compondre una obra?
Un dia. Un dia i te donen el motiu que ells han triat per fer aquesta composició.
Vas dormir? Aquell dia vas poder dormir?
Sí, però me vaig aixecar de matinada per fer aquesta...
Ja pensant.
Sí, sí, havia fet s'esquemes vespre abans, quan ens van anunciar que passàvem a la final, i a les 5:30 ja estava escrivint, però bé, a les 10:30 ja més o manco tenia una versió relativament definitiva, i ja podia...
I era, en aquest cas, teniu molt mecanitzat, es memoritzar-ho, una vegada ja s'ha creat la peça, és molt més automàtic, memoritzar-ho i ja practicar-la...
Sí, no, jo també vaig intentar jugar amb una mica d'avantatge meva que no fos molt complicat.
Clar, clar, d'assegurar una mica, no?
Que fes la seva impressió, que tingués una bellesa considerable, però que no me posés en cap dificultat a hora d'assallar, perquè, clar, s'havia de defensar un repertori també de tres quarts d'hora molt exigent.
Uh-huh. Nadal, tu per què entres en el món de l'orgue? Com hi entres? Supos que des de ben petit, i per què l'orgue?
Bé, jo vaig anar a Lluc, jo he estat membre de l'escolania de Lluc i allà vaig descobrir l'orgue realment de part de en Rafael Riera, també de Petra, i ja jo tocava una mica de piano, em va entusiasmar molt aquell instrument, aquella possibilitat sonores que tenia. Després sí que ja vaig entrar molt aviat en el conservatori a Palma, en el grau professional, amb en Tomeu Mut, i allà ja vaig descobrir també la riquesa d'orgues que tenim a Mallorca a nivell de patrimoni històric, a nivell artístic, de qualitat d'instruments, i això ja, que cada un fos un món diferent, a mi m'entusiasmava molt l'història que hi ha darrere cada instrument. Evidentment, aquí no se conserva cap que puguen sentir de final del segle XV, però instruments de diferents, de la mateixa època, del mateix any, a diferents zones geogràfiques, conten històries molt diferents, sonen molt diferent, perquè la llengua de cada país sona molt diferent.
Mm-hmm. Si poguessis triar, no sé si fa difícil per tu, però dins Mallorca o dins Balears, tens un orgue preferit que t'agradi més tocar?
És difícil triar perquè n'hi ha de molts i n'hi ha molts i n'hi ha de molt especial. Jo, com que som de Petra, triaré l'orgue de Petra,
sí.
Que no només perquè sigui de Petra, sinó perquè és un instrument de final del XVII, 1695, 1698, 97, i que conserva gairebé tota la disposició original com se va fer. Per tant, és un document històric que ens permet tornar enrere. Malauradament, avui en dia no està en les millors condicions, però confiem que aviat podrem començar amb la restauració.
Clar, has tocat una qüestió també interessant, perquè quan un orgue s'ha de restaurar o d'arreglar, no és fàcil perquè cada vegada queden manco persones que sàpiguen, no?, arreglar. No sé si en el teu cas també ja t'has endinsat aquest món, no només tocar l'orgue, sinó que també en arreglar-lo també ho sap fer, perquè això és molt limitat també cada vegada, la gent que els sap, no?, tractar.
Evidentment. No, és un tema que evidentment he de conèixer, fins i tot com a organista, com a interessat en orgues històrics, com funciona, com quin procés hi ha darrere aquests instruments, però sí que dedicadament al món de l'organeria no ho faig. Uh-huh. És una feina que fan altres professionals.
I cada vegada en queden manco, no?, tristament, de professionals.
Sí, bé, sí i no. Ara he tingut la sort de ser a Bèlgica fa poc temps i conèixer gent de la meva edat
que
feia aquesta professió. Hi ha gent jove que també hi té interès, que s'hi dedica, que no estudia, però és vera que ara mateix a Mallorca de fet no tenim cap organer com a tal a mallorquí.
Des d'aquí, mira, ja fem la crida, perquè és una professió ben interessant. El que segur que te dona també aquesta professió és que, clar, és el fet de viatjar, no?, de viatjar, de conèixer molta gent, molt d'indrets, conèixer també la història de cada orgue que vas trobant, no? No només es tocar-lo, sinó te diuen de quins segles... Això entenc que també és molt especial, no?
Sí, de fet és importantíssim, i quan s'ofereix un concert, quan s'ofereix una proposta musical, s'ha de tenir en compte les característiques d'aquell instrument, que té a veure amb la tècnica i amb l'estètica, bàsicament. Per tant, cada concert, diguem, o cada oportunitat de conèixer un instrument nou, realment és un món diferent que un s'hi ha de voler adaptar, i per tant és un gran aprenentatge.
Mm-hmm. Ara mateix ets aquí a Mallorca, estàs establert a Mallorca, sí que vas estar a Berlín, o si te mantens a Berlín, o
no,
on te trobes?
Jo estic establert ara mateix a Itàlia, estic completant els meus estudis.
Quins són els estudis concretament ara?
Ara, bé, jo vaig a Alemanya, vaig fer estudiar el grau, ara estic fent màster, i a Itàlia és un màster en música antiga, precisament, on faig orgue i sobretot també tecla històrica.
Uh-huh. Idiomes també t'ha portat, no? Perquè clar, quins idiomes ara tu tens més habituals que dominis?
Bé, jo evidentment parlo alemany, parlo italià també, fins i tot vaig estar mig any a Holanda i una mica d'holandès seria capaç de xerrar-lo, però no tenia una conversa realment molt interessant. I bé, anglès també, clar.
Sí, anglès no, sempre no queda més remei. Com t'imagines el teu futur, Nadal? Creus que t'hi pots dedicar en aquesta professió, en aquest món? Com t'imagines tu un Nadal d'aquí un any després del màster, per exemple?
Bé, a mi m'agradaria poder ensenyar aquesta, primer, per poder-ho passar a les generacions futures, i també poder tocar, per fer concerts, estudiar i per oferir un producte que vagi d'acord amb les meves creences. Si no, hauré de repensar el meu futur, potser exportant tamalles a Itàlia o
escolta,
qualque cosa de semblant.
M'agrada l'alternativa, però tenir aquesta connexió, ves, no? sigui amb Itàlia, però de seguir viatjant, no? de seguir fent món.
Bé, és una cosa inherent a la professió, perquè, i més amb l'orgue, però sí que a mi m'agradaria establir-me en cert moment, però de moment no veig quan serà això.
Mm-hmm. Què sents tu quan toques un orgue?
Fa mal contestar aquesta pregunta. És el so que te transmet... En el final és l'orgue que parla, que tu l'intentes entendre a través d'allò que ets capaç de fer, i en el final l'orgue té més a dir que tu. Mm-hmm. Per tant, és només qüestió de respecte absolut per l'instrument i escoltar el que t'ofereix.
És a dir, de qualsevol manera, deixar que l'orgue es xerri, no? O sigui, que xerri per ell mateix. Tu ajudes a que...
Exacte. De fet, quan m'agrada més és quan me donen sonora bona per un concert, el que m'agrada més sentir és No, m'ha agradat molt com sona l'orga avui. L'orga realment sona molt guapo, aquest instrument. Dic, ah, va, ha anat bé, ha anat, bé. Era intenció.
Ho hem aconseguit. Allà, futur, relleu, aquí a Mallorca, no sé si has conegut, estan en contacte de petits organistes, Lots i Lotes, que també qualcú ho vulgui provar?
La veritat és que ara mateix no sé molt bé com està la realitat a nivell d'educació, de pedagogia, a nivell de gent molt jove. Sí que hi ha alguns organistes joves que compartim més o manco de la mateixa generació, però ara mateix a nivell d'infants que vulguin començar això ho desconec tot.
I viatjant per Europa n'has trobat també alguns?
Sí, sí, evidentment que... se fa moltíssima pedagogia que comencen des de petits, fins i tot amb activitats dedicades per infants a manera de difusió de l'instrument, o també a nivell d'escoles de música, etcètera, que puguin començar. I hi ha un interès bastant gros que el manco no veiem des d'aquí.
Nadal, mos agrada molt sentir això, que comptes sent davant d'una orga, que ha anat bé aquest certamen, i ara per què te prepares? No sé si tens alguns objectius d'enguany, seguim el màster, entenem, però quines són els projectes futurs?
No, hi ha alguns projectes, alguns tipus de música que m'agradaria aprofundir, però ara mateix has acabat d'estudis i alguns concerts que ja tenen programats de cara l'any que ve, que també em fa moltíssima il·lusió. Per tant, en el final és més de lo mateix, anar fent feina amb música, anar experimentant, trobant, estudiant, i poder oferir tot això en aquests concerts, en aquestes oportunitats que tenc.
Podem gaudir de qualque concert aquí a Mallorca, probablement?
Espero que sí. De moment no tinc res programat, però si qualcú està disposat a convidar-me, amb molt de gust.
Vinga, que serveixi d'això també, aquesta entrevista. De qualcú m'haurà escoltat, que serveixi perquè el nostre convidat vagi provant diverses orgues d'aquí de Mallorca. Nadal, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest premi, i res, a seguir. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
12:41 minuts, una breu pausa publicitària i tornem amb més continguts aquí al Dia Mallorca.
El dia amb Joan Ferrés.
IB3 Ràdio és història.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la precessionària.
Els animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Guerau i Jaume Noguera. El dia amb Joan Ferrés.
En aquesta nova temporada que ha començat el Dia Mallorca, ja des de primer de setembre, molts ja sabreu que aquesta sintonia anuncia que toca una mica de llengües del món amb el gran Xavi Oliver, que tenim aquí de bola. Xavi, com estàs?
Joan Ferrés, molt bé, i tu?
Moltes ganes de veure'm cap on viatjam. Veníem de parlar d'orgues d'arreu del món i ara parlant de llengües, no?
T'he dit que te vaig bé,
Sí?
Te vaig bé. Fidel successor de Jaume Noguera, mira per on, ara aquí al Dia Mallorca.
Està coincidència, és veritat que darrerament m'ho està passant tot, en Jaume. Però bé, en Jaume està de vacances i tornarà prest. Per això, encantat. Dona
molt bé.
Mica de canya.
Joan, bé, ja ho sabeu. Cada dimecres viatjam un territori a través de la seva llengua. Avui partim cap a l'altra punta del planeta, cap a Sud-amèrica, a una ciutat que mai dorm, una ciutat que es sobresol del tango i de les passions infinites, una ciutat on els cafès i la llibreria són temples de trobada i on cada conversa sembla un petit teatre. Allà, entre mate, futbol i bandoneon, se parla una de les variants més peculiars i reconegudes del castellà. Joan, saps on viatjam avui?
Sé on viatjam i he imitat molt aquesta llengua.
L'imitaràs avui?
No.
No gosaràs a fer-ho?
No.
A on anem?
A Bons Aires.
A l'Argentina, exacte, Bons Aires i seu peculiar castellà rioplatense.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor.
L'Argentina és el vuitè país més gran del món i Buenos Aires, la seva capital, és una de les ciutats més vibrants de tota Amèrica. Té més de 3 milions d'habitants a ciutat i gairebé, atenció, 15.000 a l'àrea metropolitana, 15 milions, perdoneu, a l'àrea metropolitana que se coneix com a l'AMBA. És famosa per la seva arquitectura europea, els barris com Sant Telmo, Palermo, La Boca i sobretot pel seu ambient cultural i bohem. Però si hi ha quelcom que defineix el caràcter dels seus habitants és la manera que tenen d'expressar-se. El castellà rioplatense, conegut popularment com a porteño, té un accent únic i molt diferent al de la resta del món hispà. Joan Ferrés, ja has estat mai a Buenos Aires?
No he estat i ho tenen pendent perquè tenim família. Ja ho saps, aquí, tradició a Mallorca i a Balears de migració, no?, dels nostres padrins i repadrins, i un d'ells va anar a l'Argentina, va fer vida a l'Argentina i tenim, per tant, connexió. O sigui que hi ha molta connexió aquí a Mallorca, de fet, amb l'Argentina.
Exactament, sí. I per tant, de fet, hi ha la Casa Balear, allà a Buenos Aires, en què conflueixen molt de mallorquins, o gent que ha tingut avantpassats mallorquins. Joan, per tant, hi tens pendent d'anar-hi.
Hi he d'anar, segur. Sí, sí.
Avui, tal vegada, aquesta secció te servirà un poc com a...
Per
com
practicar
a
una mica.
Per practicar, exactament. Parlem del castellà rioplatense. Una de les grans singularitats del porteño és l'ús del voseo. En lloc de dir tu hables, diuen vos hables. Aquest vos acompanya un sistema verbal propi i una entonació molt melodiosa. Una altra característica és la famosa ye i la doble L rioplatenses, que sonen com a un eix. Per exemple, en lloc de calle, diuen caixe, o yo me llamo, diuen yo me llamo. És això ho sap gairebé tothom perquè ho sentim. Ho sentim en el carrer, perquè ja saben que hi ha molta migració de l'Argentina. Això sí, els dona un so molt reconeixible arreu del món.
Así que ya aprendiste español.
Sí, y lo entiendo perfectamente.
¿Y un argentino? ¿Entendés también?
Hablan en español, así que sí.
Sí, qué bueno. Escúchame, ¿trajiste plata para el escabio?
¿Escabio?
Para, no me digas que no trajiste ni un sope.
¿Sope?
Ah, andás cortina de guita.
¿Qué es guita?
De la tarasca.
¿De qué?
De la billulla.
No entiendo.
¿No tenés ni un mango?
Mango.
¿Qué pensabas? ¿Tarjetera acá? No te aceptan. Es todo taca-taca.
No nos estamos entendiendo.
Deja, no pasa naranja.
¿Naranja? ¿No es un color?
Y bueno, ¿querés aprender argentino? El que quiere celeste, que le cueste.
¿Podemos cambiar de tema?
Bueno, hablemos de fútbol. ¿Viste el partido del rojo?
Dije que cambiemos de tema.
Por eso, te hablé del rojo. ¿Qué te queda? ¿El blanco?
Que no quiero escuchar más colores.
Voy a salir a caminar solito, sentarme.
Molt bé, ara sentíem en Maxi Fontà, amb un tiktoker argentí molt famós, i després en Calamaro també, un altre clàssic. Porteño, mem, paraules típiques del porteño. Mem, si les saps. Che, què vol
dir? Sí, és com a dir, ei.
Exactament.
No? Seria un... Què hem de fer? Bé, sí, és moltes coses.
Podria ser un equivalent, Joan, sí. Llavors ens diuen molt també boludo.
Sí, aquesta no me l'han dit tant, cal com me l'ha dit, però perquè no és massa bon, és un insult, no?
Sí, però també entre amics pot ser un apel·latiu simpàtic. Laburo.
Sí, perquè ve de laborar, no?
Exactament,
de
l'italià. Quilombo.
Un cristo. Un cristo, no?
Exactament. Un cristo, un embòlic, un caos, una mina. Què és una mina?
Una dona.
Una dona, una lòtata.
Més una lòtata, no? Més jove. Una mina que... és veritat que ho dius tu. Aquestes paraules, volies que no, les sentim aquí a Mallorca, perquè hi ha molta població, molta migració argentina.
Ah, exactament.
Però el que dèiem, no, Xavi, jo crec que tenen, com molt diguem, un diccionari propi.
Exactament, és un diccionari propi, és molt interessant, en parlarem de tot plegat, però abans, Joan, jo t'he de dir una cosa, i és que en Jaume, cada dimecres li faig un concurset.
Ho sé.
I en Jaume és molt i molt hàbil.
Jo no ho seré tan segur, perquè crec que poques persones tan hàbils com en Jaume. Però vinga, anem-hi.
Bueno, Joan, ara et diré expressions o paraules i les traduïm literalment. No, però no, la traducció no, ho farem en castellà. I n'has d'esbrinar el significat. Entesos?
Venga.
Va, m'has perdido que un turco en la neblina.
No miraré guió, d'acord?
No l'estàs mirant?
Torna a dir la frase, per favor.
M'has neblino, m'has perdido que un turco en la neblina.
Bem, efectivament, és qualcú que està, diria, ens està vulgar, empanat, sí, perdut, desorientat.
Entabanat, despistat.
Entabanat, exacte.
Exacte, un altre, no Dani per a l'arranque.
És qualque cosa que no funciona, seria, no?
Sí, que no vas tenir ni per començar. Mm-hmm. Més qüestions, estar a l'horno.
Estar a l'horno, aquesta deu ser qualque cosa un poc curtet, o no? Perquè no. Aquí a vegades diuen li falta una fornada.
Sí,
un
no. Bull.
De bollir bé. No.
Estar a l'horno vol dir quan estàs ficat on no t'havies de ficar. Sí, un quilombo que han dit abans, un embolic. Tómatelo con soda. Bé, tómatelo con soda.
Home, ja entenc que és pronto en calma, no?
Exacte, això sí que estàs més intuitiva, relativitza. Tot,
alerta, no perquè tenim aquí un tècnic, Flavio, sí, que ve a comprovar.
Sí, sí, m'ha dit que també és porteños de Buenos Aires. Diu que
de moment anant bé.
Fa que anant bé, molt bé, estic content i tranquil. Va, més, li falta un jugador. Qualcú que li falta un jugador.
Deu ser que li falta una brusca, qualcú que... Ah, oh, no, mira, sí, que li falta el tornillo en castellà, no?
Exacte,
li falta un jugador.
Sí, que han bogit, que és mig boig. O me hizo la gamba.
Aquest jo el sé, però em pensava que era el contrari, que era qualcú que te va fer ser trebat en qualque manera, que no, però en canvi és qualcú que t'ajuda, no? O sigui, és qualcú... O no, mos diuen, Flavio, que no exactament.
És qualcú que te fa sa pua.
Ah, o sigui, és més negatiu, veus? Sí. O sigui, és més negatiu... Ai, anava bé, jo.
Anaves bé. Bueno, exactament, me hizo la gamba, vol dir que qualcú t'ha fet sa pua, t'ha fet una mala jugada. I, bueno, aquesta, de moment, Joan, t'he de dir que ho va fer prou bé, tampoc era gaire complicat.
Sí, sí.
M'has aguantat bastant més tipus.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por correr.
Efectivament, Flavio Encinas és un tècnic de la casa i és de Buenos Aires. I mos ha dit que anaven bé. Me hizo la gamba, és que qualcú te fa un favor.
Clar, quan qualcú mos ha fet la gamba, és que mos ha fet un favor.
Exacte.
I quan tu has fet hiciste la gamba,
exacte,
és que... Has ficat sa pota, no? Una cosa així seria.
Exacte. Vistiplau d'en Flavio, gràcies, Flavio, per aquest apunt lingüístic. Va, continuem, perquè han xerrat molt de sa migració, i si hi ha un factor clau per entendre es parlar porteño, és, efectivament, sa migració. Han de saber, mos hem de situar, que entre finals del segle XIX i principis del XX, l'Argentina va rebre milions i milions de migrants, sobretot d'Itàlia i Espanya, però també d'Alemanya, França, Polònia i molts altres llocs. Se calcula que gairebé la meitat de la població argentina actual algun avantpassat italià.
Clar, evidentment, això ho notam en la seva manera de parlar, fins i tot, amb molt de llinatges que molt sonen, tant d'aquí mm-hmm. d'Espanya com d'Itàlia, hi ha molt de punts en comú, no?
Mm-hmm. Exactament, de parlar, de gesticular, de saber, clar, que el seu to melodiós, aquest cantant del porteño, aquest cant, recorda el napolità i altres dialectes italians. Moltes paraules del vocabulari popular venen directament de l'italià, com dèiem. Per exemple, laburo, feina, mina, dona, fiaca, que es vessa, espereses, qualque fetjut, és a dir, té fiaca, una mufa, una mala cosa, mal rotllo, ve de mufa també és italià, i fins i tot la manera de gesticular mentre se parla té un aire molt italià. Però a Buenos Aires, atenció, també és important, va néixer un argot propi, se diu el lunfardo, era l'argot dels barris populars i dels més marginats, i amb el temps es va estendre a tota la societat.
Entenc que, per tant, d'aquestes paraules que venen de lunfardo, algunes encara s'usen, també, no?
Exactament, moltes d'aquestes paraules s'utilitzen avui i, per exemple, és molt curiós perquè, per exemple, germu és dona i giren la paraula. Són deformacions populars i és un derivat de l'italià, possiblement, com deien, és una deformació popular. Un pibe és un al·lot, un nin. Uh-huh. Morfi, menjar, o un feca, és cafè, o ho giren.
Per tant, o sigui, no només hi ha paraules italianes, perquè com es diu Xavi, sinó que les mesclen, les giren, fins i tot, com veiem ara allò de germu, mm-hmm. se n'inventen de noves, com passa també en la majoria d'idiomes, i el que deies, o sigui, germu és mujer, síl·labes girades, o feca, que és cafè.
Exacte, és un laboratori lingüístic viu, però, Joan Ferrés, jo m'interessa molt saber quina és la teva pel·lícula que més t'agrada del món mundial, perquè ja ho sé.
I doncs, precisament, està relacionada amb Argentina perquè és El hijo de la novia, dirigida per Juan José Campanella, protagonitzada per ni més ni manco que Ricardo Darín.
Ricardo Darín, un clàssic. És a dir, de qualque manera mos ha arribat tota sa herència cultural, tot el que van donar mos arriba.
Totalment, sí, sí. En té moltes, també, de fet, les pel·lícules més grans són argentines, però aquesta seria sa gran pel·lícula, per jo.
Altres, per exemple?
Tenc El mismo amor, la misma lluvia, també Luna de Avellaneda, m'agrada molt. Sí, totes tocades per Ricardo Darín, tenc que ser el predilecció. però sí, també una gran sèrie que és Vientos de Agua, que estava inspirada en la migració cap a l'Argentina dels nostres avantpassats, i després la migració d'argentins cap aquí, més moderna, una mica aquests dos camins que se retrouen, que també és de Juan José Campanella, el director, i també m'agrada molt.
Exactament, avui hem xerrat de Buenos Aires, d'aquest particular castellà rioplatense, i d'Slumfardo, que ho hem explicat ara, que va començar sent un parlat en els suburbis, però avui està arreu, eh? El trobam en el tango, en el teatre, a les sèries, en els barris benestants, a les converses del dia a dia. I és això un reflex clar de com la migració i el mestissatge cultural el que poden fer és crear una manera de parlar absolutament única.
Bon viatge avui, eh, Xavi? Sí, fins a Buenos Aires.
Buenos Aires, sabem, Joan, que és una cuna per a tu de cine, sabem que és un destí en el qual has d'anar. Espero que de qualque manera t'hagi servit una mica tot plegat aquesta secció. Han descobert que el porteño és molt més que un accent. És el resultat d'un segle de migració de veus italianes, espanyoles, basques, jueves, que se van mesclar amb el castellà i que van fer un còctel lingüístic únic. Hem après que allà no diuen tu, sinó que diuen vos, tot i que això ja ho sabia qui més qui manco, que el so de la doble L i la I sona com una X, i que l'umfardo deixa paraules tan vives com germo, morfi o guita. Sens dubte és una llengua que parla música, que gesticula, que se canta en el tango i que crida a les graderies de futbol. Una parla mestissa i orgullosa que explica millor que cap altra la història d'un poble construït amb gent venguda d'arreu del món.
I aquí hem de dir que Ivetta Ràdio estan molt connectats amb l'Argentina, perquè més d'un treballador són argentins, mm-hmm. aquí Ivetta Ràdio, encara que són tant mallorquins com argentins, també, perquè duen molt d'anys aquí, i ens hi sentim molt, també molt, molt agraïts, perquè els argentins, si una cosa tenen, és que ens donen entreteniment, mm-hmm. Tenen aquest, ja ho dius, mm-hmm. aquesta manera de gesticular, sí, que dius, sí. Xavi, aquesta manera de xerrar, i per cert, hi ha un tal argentí, Andrés Calamaro, que tots saben que fa peces com aquesta.
Jo tenia, recordes, a la universitat, un professor de ciència política, que ell era italià, havia après castellà, i jo el tenia, i jo pensava que era de l'Argentina, aquest bon home, perquè sa melodia, sa tonada que tenia, sa forma en què s'expressava, jo pensava, no, aquesta ha de ser l'Argentina, i me van dir que no, que era italià, de fet, per mi era napòlita, si no vaig malament.
Clar, tenint aquella tonada, no?, similar, aquella manera...
Exactament, sí, sí, i vaig dir, clar, és que amb tota sa migració que van cap a l'Argentina, han dit, dos de cada... Perdona, cinc de cada deu tenen avantpassats italians, van fer que aquest idioma i ja tingués aquest to melòdic, aquests gestos que tenen, tot vengués heretat d'allà mateix.
Parlaves d'aquesta connexió també amb Galícia, i és que encara ara, en els espanyols, la migració espanyola se li diu els gallegos, també a l'Argentina, perquè sobretot també venien, i es post també partien des d'allà, des de Galícia, quan feien aquells viatges per cercar-se la vida cap a l'Argentina. Viatges que també ara passen a la inversa, i com passen moltes altres casos de migració, han de tenir en compte, no?, que nosaltres també hem estat migrants, hem anat cap a aquestes terres a cercar millor vida, i si ja ho rebem, també hi ha altres maneres d'assimilar-ho. Xavi, acabem el que dèiem amb Calamaro, recomanant que no tothom sap fer bé l'accent argentí, però en canvi massa gent ho
Joan,
vol imitar.
Vols dir, manquen 3 minuts perquè toqui la 1, acabi aquest programa, vols dir que no faràs una demostració?
No puc, en aquesta hora
ja, no
puc.
Se pot escarnir, també si tens raó, no se pot escarnir ningú. No, mira, si molt ben vist.
La teva hora de xiu-xiu és més bona.
M'enviaràs un àudio avui per xiu-xiu.
Sí, exacte, sí. Si un dia vols que vengui i facem l'accent argentí,
clar que sí, clar que sí.
Diuen que en teoria el sé fer, però no m'he traït mai.
No hem d'escarnir, no hem d'escarnir.
Xavi Oliver, saps que mos oferirà la setmana que ve o no? Quina llengua vas
no ho sé, però mira, vos explicaré. Anirem a un lloc on fa molta i molta i molta de calor i veurem com la calor influeix en la manera de parlar de la gent.
I la manera de ser, fins i tot, també, molt influent molt. Xavi, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Joan Ferrés.
Anem amb la flaca, amb Andrés Calamaro, aquest homenatge a l'Argentina. I ja ho sabeu, tornant demà al dia major, que ara una mica de butlletí informatiu, també els companys dels esports, i seguirem amb molt més contingut aquí a Ivetta Ràdio. Fins demà.